Manchester con Attach amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui és 21 d'abril i aquesta tarda a les 7 es farà entrega de les Creus de Sant Jordi 2026, on 20 persones i 10 entitats seran reconegudes al MNAC. Un dels guardonats serà el castellarenc Ramon Albert Fogueres, arxiver i historiador. Carles Díaz, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs mira, estem aquí a l'Arxiu Municipal de Castellà amb una companyia immillorable. De fet, tinc davant el Ramon Alberg, Creu Sant Jordi 2026. No hi ha millor manera de començar una conversa, Ramon Alberg, que escoltant a la gent riure al teu costat, no? Com estàs?
Molt bé, perfecte.
Escolta'm, felicitats.
Moltes gràcies.
Ah, Creu de Sant Jordi.
Sí, fa il·lusió perquè una miqueta allò és com un premi a una trajectòria, ho veus d'aquesta manera, no? Després de molts anys de treballar en un àmbit, dius, bé, doncs ja ha valgut la pena fer-ho, feies per molt, per patriotisme, perquè t'agradava, però bé, t'agrada, penses, és un, que et facin un reconeixement, enganya el que diu que no li fa il·lusió, en fa i moltes, clar que sí.
És un efecte col·lateral de tota la teva trajectòria.
Sí, esclar, jo vaig començar els agius allò amb la democràcia, el 79, a Girona, a Barcelona, fet una també fora d'aquí, aleshores una miqueta, bueno, és la suma de moltes coses en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit de la investigació, en l'àmbit de l'administració pública, i també les publicacions, i una miqueta vas compilant, i mira, per molts anys vas sumant coses i a vegades pensen en aquest cas doncs, que valia la pena doncs, reconèixer-ho.
I a tu com va, quan va ser la primera notícia? Com va passar a assabentar?
La primera notícia va ser que com diverses associacions nacionals i internacionals algú devia moure-ho, no sé qui, ja ho sabré, ho sabré en el sentit positiu, vull dir, es movien i va arribar un moment que van pensar que potser em podia arribar a mi a oïdes i quan faltava pocs dies abans de que em truqués la consellera oficialment i m'ho digués, em va treure una persona de la Generalitat i em va dir, escolta, sàpigues que t'han presentat doncs, l'Associació d'Arxivers de Catalunya, Arxivers Sense Fronteres, l'Escola d'Arxivística de l'Autònoma, el Consell General d'Arxius, que té seu a París, que en soc membre, i l'Associació Latinoamericana d'Arxivos d'Amèrica i Llatina, que també en soc membre i treballo amb ells, col·laboro, t'han fet un pack i t'han presentat. I sembla que la cosa té possibilitats de reixir, tot i que en aquests casos sempre s'hi fixaven els noms, no? La Sílvia Munt, la Sílvia Otero, Sílvia no,
Julia,
la Julia Otero, doncs l'Enric Majó, clar, sempre hi ha gent que mediàticament és molt forta i a vegades corres el perill si no ets una professió molt central o molt reconeguda, però van dir, bueno, s'ha ben encarrilat, i és que es va quedar la cosa fins que un dia que era castellà comprant, doncs va sonar el telèfon i em van dir, li passem la consellera de Cultura, i em va dir, escolta, sàpigues doncs, que t'han donat la creu. Doncs...
Què estaves comprant?
Sí, estava comprant i en aquell moment sortia...
Agafant la bossa de verdures a la mà.
Sí, i dius, un moment dius, passi, no. I dius, bueno, em va fer moltíssima il·lusió, realment.
Escolta'm, la Viquipèdia ha anat superràpid, perquè ja hi és.
Ah, sí? No ho he mirat. La Viquipèdia, escolta.
T'havies vist, no, la Viquipèdia, per això, no?
Sí, alguna vegada ho he anat mirant. Passa que, esclar, amb el temps, quan vas donant tons pel món, ara ja no ho faig, a vegades ho feien fer il·lusió fer una cerca, Ramon Albert, però ara ja surt tant de soroll, soroll en positiu, ja, una entrevista que t'han fet a un diari de Montevideo fa 3 anys que ja t'havies oblidat totalment, o a São Paulo, perquè he corregut molt per Amèrica Llatina, i abans sí que intentava guardar-ho, ara he desistit, perquè hi ha tanta cosa que surt als mitjans que es fa molt difícil emmagatzemar-ho, tot i que és la meva feina, en el fons, però no m'he dedicat mai a fons a fer-ho, no? I sí que alguna vegada mires, perquè m'han dit, els alumnes de l'Escola d'Arxivística fan biografies d'arxivers i historiadors catalans i t'hi han posat a tu. I un dia vaig mirar Wikipedia i vaig veure qui hi era, però ja m'havia despreocupat, la veritat. Amb aquest tema soc molt poc donat a mirar-ho.
Doncs actualitzada.
Sí, sí, doncs,
amb l'acte de Sant Jordi. No sé si feu parlaments, és a dir, al moment que te la torquen, que te la donen, es fa algun tipus de parlament?
No, no, en principi ens van avisar que, com som 20, més 10 entitats, és molta gent i deuen pensar que és que s'allargaria molt l'acte. L'acte dura una hora i 15 minuts, ens han avisat específicament. Doncs hi ha exactament una persona parla per tots, però no parla cada persona per sota. El que fan al moment de lliurar-ho és que llegeixen una biografia de 5 línies que abans t'han enviat per si et sembla bé, però se l'ha condensat tota una vida en 5 línies, doncs el que m'ho va enviar, que ho havia fet molt bé, li vaig dir, es podia dir això i es podrien dir moltes altres coses, però al final ja m'està bé. També, no? Una miqueta ja...
Et trobo molt conformista.
No, vull estar bé, vull dir que el fet de que penses, no, t'hi has de barallar molt, no, bé, doncs clar, quan has fet tantes coses, jo he treballat a tantíssims llocs i he fet tant que penses, per tu totes són importants, però des de la teva perspectiva, si a mi em dius què és el que la teva vida t'ha marcat més o t'agrada més, jo tinc unes idees, però la biografia vista com a dades objectives, jo en tinc una persona de fora a vegades, és més capaç de fer una extracció de dades que no pas tu mateix, que de la teva vida professional tens coses que tu penses que aquella sí, potser perquè al moment d'arribar a aquella institució estava tot molt malament i penses que has pogut fer un redreçament, però clar, això en les biografies no es veu. Es veu les feines que has tingut i els períodes que has estat als llocs.
Llavors et llenço la idea que m'has posat en safata, diguem-ne. Quines serien aquests punts de la teva biografia que t'agradaria destacar? O que
clar, jo m'he posat un món als arxius que quan jo m'hi vaig posar molt poca gent hi tenia fe, no? Eren vistos com uns espais on es guardaven documents i me'l botava d'això en molt males condicions, no amb compactos en sala de consulta com aquí, sinó en unes condicions molt deficitaris a tot arreu. Parlo, estic parlant de fa 45-46 anys, no? La meva feina que he fet ha estat com de redreçament constructor, no? Mon pare li hauria fet il·lusió que jo estava en una empresa de construcció, no? Era director general d'una empresa i li hauria fet il·lusió que jo, que era l'hereu, el gran, aquella cosa encara dels hereus, fes arquitectura, no? I en canvi jo, doncs, a vegades ho havia comentat, no? Jo li vaig dir, no, jo vull fer història i tot això, va dir no faràs, jo vaig dir, no faré tants diners, però crec que seré més feliç que fer una cosa que no m'agrada. Aleshores, a vegades el meu pare, després de molt temps, primer es va quedar xerxometa com decebut, després ho va entendre, perquè jo també soc un constructor, perquè clar, arribo a Girona, l'arxiu estava en unes condicions molt deficitàries perquè no hi havia una persona que hi treballés, faig com un redreçament, me'n vaig a Barcelona, època preolímpica, època Maragall, no? També fem una operació brutal a l'Ajuntament de l'Arxiu Històric, els arxius contemporanis, tot el paper. Després vaig a la Generalitat de Catalunya a l'època del tripartit, dos mandats on també hi tinc la sensació a la vida d'haver col·laborat a redreçar situacions que estaven com molt deteriorades i que et posen a prova la teva capacitat operativa de planificació, de direcció, de saber treballar amb la gent, que això crec que és molt important, i sobretot de saber vendre el que fas, no? Que jo crec que és una de les coses que n'he après més, no? Fer màrqueting del que faig. Els eixos ben explicats poden ser molt atractius, però si no els expliques bé, els pots veure com un espai on hi ha documents i punt. S'ha de saber explicar la importància que té un arxiu per a la societat a tots els nivells. I això jo crec que, si alguna cosa he fet una miqueta bé, és haver estat un bon comunicador i haver sabut explicar per què els arxius eren tan importants i per què els havíem de prestar atenció.
Un missatge que encara es manté, diguem-ne, és a dir, tu ara que ja estàs jubilat, que estàs una miqueta de banda, tu creus que la gent que et segueix o tot aquest pòsit que ha quedat es manté així, encara amb aquest missatge que s'ha d'explicar bé què és el que feu i la importància dels arxius?
Sí, ara els arxius, clar, els arxius ara s'han trobat de cop i volta amb un canvi radical en positiu, que és que quan jo vaig començar els arxius eren vistos com dipòsits a la memòria històrica, la identitat, la investigació històrica, i tenir una posició contemplativa en relació als documents administratius. En aquests anys això ha fet un canvi, ja l'arxivística és molt més integradora. Ara ja els temes de classificar, d'escriure documents, valorar-los, ho fas des del moment en què es generen a les oficines i, per tant, és una continuïtat que arribarà un dia a l'arxiu històric. És com un embassament que pel camí depures l'aigua i de la producció un 70% l'eliminaràs perquè no té valor jurídic ni valor històric informatiu, però un 30% quedarà. Aleshores, jo crec que hem sabut explicar dues coses. Una, que la gestió de documents és un aliat de l'eficiència de les administracions. Ningú compta les hores que perds buscant un document que no trobaràs mai, els plets que perd una institució perquè resulta que li han fet una demanda i no és capaç de trobar l'expedient que té algun lloc mal posat i mal organitzat. És a dir, vist l'arxiu com un instrument d'eficàcia, d'eficiència, de transparència, de suport a la gestió, a la seguretat jurídica, però també aquesta continuïtat, consolidar un patrimoni històric que no sigui resultat dels atzars de la vida. Mira, es va conservar perquè es va quedar en unes golfes, es va quedar allí perquè hi havia una persona que ho va guardar, sinó que el que guardem sigui conseqüència d'una actuació racional. I dic, guardem això perquè és el que explicarà la història de Castellà o de Catalunya d'aquí 30, 40, 50, 100 anys. Per tant, ara ja tindrem un patrimoni molt més consolidat perquè haurem actuat en l'origen. I això, aquesta mirada doble dels arxius com a instruments de transparència, eficàcia, gestió de documents, sobretot el món ara de les tecnologies, i els arxius com a memòria històrica, identitat, patrimoni, ara s'han integrat, jo crec que les noves generacions, sobretot des d'aquests estudis universitaris d'arxivística, han fet una volada molt alta i jo crec que hi ha una millora ostensible de la professió.
I tu n'has contribuït, a sobre no a nivell català, només aquí estem parlant, perquè a nivell internacional, o sigui, has fet classes als Estats Units també.
Sí, he fet classes a Amèrica, jo, encara actualment, tot i jubilat, encara soc professor convidat de les universitats Andina Simón Bolívar de Quito, de la Javeriana de Bogotà i de la I-Global de Santo Domingo, i encara, el passa que abans hi anava molt sovint. Jo abans de la pandèmia ja podia fer 13 o 14 viatges a Amèrica cada any, i des de la pandèmia en faig 3 o 4, ara fa poc he vingut de Panamà, en faig menys, però perquè ara ja molt es fa online, però encara segueixo donant classes a universitats d'Amèrica Llatina i col·laborant, i que ha estat com una projecció d'un model nostre cap allà, no? Quan nosaltres vam arribar allà estava molt endarrerit i la influència d'algun sector d'aquí de Catalunya va ser molt forta a Amèrica Llatina.
Tots aquests viatges d'anada i tornada sempre amb el punt referent de castellà en el que portes. Et felicito perquè portes 20 anys vivint aquí.
Sí, i a vegades la gent me diu, clar, per mi ha estat molt important això, perquè clar, jo soc gironí de naixença i he escrit molt sobre Girona, he treballat molt, però clar, aquí castellà, clar, viure les nenes et dona una distància també, tot i que jo vinc a fer totes les compres, amb això soc molt fidel, tot ho compro a castellà i no vaig a comprar cap lloc que no sigui castellà, però sí que és veritat que, esclar, ja, allà tens el teu reducte. Esclar, jo quan vines d'un viatge, hosta, les nenes, volia estar al jardí de casa mirant la mola allà assegut tranquil·lament dinant, ho trobo un plaer extraordinari, ho trobo impagable, no? Que no viure, hi ha gent que em diu, escolta, no és molt lluny, escolta, truco a Taxis Castellà i en 45 minuts estic a l'aeroport, i de tornada truco i en Juanjo ve i a buscar i em torna, i estic i visquent a Girona, estic agafant l'AVE i tot, estaria molt més lluny, i a Barcelona no guanyaria gaire més. Per tant, això de la distància també és molt, molt relatiu. Vull dir, pot estar en un lloc com a les Arenes, fibra òptica i tal, i és com si estiguessis treballant des de qualsevol ciutat, des de la centralitat més absoluta.
Doncs, Ramon, ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació de venir a parlar. Moltes felicitats i mirarem, aviam, de seguir-te una miqueta, aviam, aquesta... Ja tens pensat com vestir-te, què posar-te, això?
Meva dona ja ho té claríssim.
Ho té claríssim,
La meva dona ja té pensat el conjunt.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Penso que seguir somiant ens farà avançar. Et miro a la cara i els ulls no et deixen de brillar. Si venen maldades junts, obrirem les ales. Que només hi ha mals vents per qui no sap on va. Somnis de dia han estat amagats. Potser és la lluna al marxar que se'ls ha emportat. Però jo segueixo somiant en un món diferent, on realment el poder sigui de la gent.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Segur que tots hem sentit allò de menja més fibra, que va bé, però avui anirem un pas més enllà, perquè no tota la fibra és igual. Hi ha una fibra que no es veu gaire, que no hi comptem, però que pot canviar com funciona el nostre cos. I alerta, perquè també parlarem de coses tan quotidianes com una patata del dia abans, que sembla molt antic, però ja veureu que és molt beneficiós. Saludem a la Berta Martínez, nutricionista, col·legiada i PNI de Berta Nutrició. Què tal, Berta, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
Per on comencem amb això de la fibra?
Doncs mira, podem començar explicant que no tot el que mengem és per alimentar-nos a nosaltres. Hi ha aliments que no es poden digerir, però que són molt importants per la nostra salut i sobretot per la nostra microbiota intestinal, que sempre en parlem, que és tan important tenir sana per poder tenir salut. I aquesta microbiota, per més o menys coses generals, què és el que ens evita? Doncs evita a tenir inflamació, ens evita a que tingueu un sistema immunitari dèbil, per tant ens l'enforteix si el tenim sa, i ens dona energia i fins i tot ens produeix que puguem tenir un sistema immunitari molt més actiu perquè no reaccionem tant en el pol·len, en la primavera.
I això, a veure... potser que el problema no sigui només el pol·len, pel que dius, sinó per la nostra alimentació, no?
Exacte. Si nosaltres ens mantenim sants, si nosaltres cuidem la nostra microbiota intestinal, totes aquestes reaccions que ara tenim per aquesta primavera, perquè aquest any ha plogut moltíssim i ara hi ha més vegetació, hi ha més pol·len i ara estem tenint unes grans reaccions al·lèrgiques. Si nosaltres cuidem aquesta microbiota intestinal, aquestes reaccions al·lèrgiques no són tan actives, no són tan elevades.
Doncs ho provarem,
Ens hem de cuidar, sí.
Ens hem de cuidar. Parlem, si et sembla, de la fibra, perquè dèiem al principi, no tota és igual.
No tota és igual. Podem parlar de diferents tipus de fibra i com per fer-ho una mica fàcil, podem parlar de la fibra soluble. La fibra soluble és la que es dissola en aigua i la que forma com un tipus de gel i ens dona, ens ajuda a regular la glucosa, ens dona sacietat i ens cuida també la digestió. La podem trobar amb la civada, les pomes, les peres, la pastanaga, les llegums i també les llavors de chia, aquests pudings de chia que ens preparem, és sí. aquest tipus de fibra, que també ens ajuda en el bany, però sobretot el que ens ajuda és a donar-nos ansietat i forma aquest tipus de gel que ens produeix també que ens ajudi en aquesta microbiota intestinal que abans estàvem parlant. Després tenim la fibra insoluble, que no es dissol, sinó que ens dona volum i ens ajuda a mobilitzar l'intestí, ens diu que és la que més ens ajuda a prevenir el restrenyiment, però de fet serien la combinació de les dues. Aquesta fibra insoluble la trobem en fulles, en tot el que és verdura verda, fulles verdes, rúcula, canonges, escarola, el bròcoli, la coliflor, la pell de les fruites també, la pell de la poma, de la pera, els fruits secs i els cereals integrals. I després tenim la fibra prebiòtica, que és la que en parlarem avui, que és la que alimenta la nostra microbiota. Aquesta fibra no es digereix, nosaltres no la digerim, es queda allà indigerible, o sigui, no, es queda allà en la nostra microbiota intestinal i el que fa és alimenta aquestes bactèries beneficioses que fa que puguem tenir aquests microorganismes sans per tenir una microbiota intestinal.
O sigui, que va molt bé tenir aquesta fibra perquè vagi treballant.
Sí, necessitem aquesta fibra per tenir aquesta microbiota sana. I on la trobem, aquesta fibra? La trobem a l'all, a la ceba, al porro, als espàrrecs, al plàtan, com més verd estigui, més fibra prebiòtica, als llegums també, a la civada, i a la patata del dia anterior, que és el que en parlarem ara.
Deixa'm que et pregunti si quan parlem d'allà on trobem les fibres, que és el que avui estem parlant, tant se val la condició en què ho consumim, és a dir, si és cru, si és cuit,
no.
Si és...
Per trobar aquest tipus de fibra, el que hem de fer és, per exemple, si parlem dels tubercles, és cuinar-los, que de la millor forma, la més recomanable és o bullits o al forn, amb pell, s'han de cuinar, s'han de quedar cuinats amb pell i deixar refredar 24 hores a la nevera. mínim, més o menys, un deixa tot una nit. I després, quan es consumeix, s'ha de consumir fred o tebi i es retira la pell.
Val, i el tema de la pell, per?
El tema de la pell és perquè ajuda a que aquesta fibra prebiòtica es pugui formar d'una forma més adequada i després, quan la mengem, es retirem la pell i ja està. Veurem que aquesta patata, quan es cuina, es queda com inflada i quan es consumeix, quan es deixa refredar 24 hores a la nevera, es queda com arrugada. I aquesta forma arrugada és la forma de la fibra prebiòtica. O sigui, l'hem de menjar arrugadeta i freda o tèbia. A l'hivern no ve gaire de gust, cal menjar-la freda, però ara a l'estiu ve molt més de gust.
Tèbia no vol dir calenta.
No, no la hem de tornar a escalfar. Si la tornem a escalfar, aquest tipus d'almidó ja no és prebiòtic, sinó és un tipus d'almidó que no és fibra prebiòtica. És un midó com la de l'arròs calent o de la quinoa calenta, qualsevol altre tipus de cereal. No formem aquesta fibra prebiòtica, l'hem de refredar.
Val. Per tant, la recomanació seria, un cop l'hem tingut unes quantes hores a la nevera, abans de consumir, treure-ho perquè vagi perdent aquesta fredor, no?
Com la recomanació més fàcil seria fer una mica de batch cooking, que això ho hem parlat moltes vegades, fer una preparació d'un dia a la setmana, cuines unes quantes patates i moniatos al forn o bullits i les deixes de la nevera i t'aguanten 3-4 dies sense problema a la nevera i una mica abans les treus perquè no estigui tan fred. I seria com fàcil fer-ho un dia a la setmana i que estiguin a la nevera i així ja cada cop tenen una mica més d'aquesta fibra prebiòtica.
Molt bé, continuem amb la patata per donar més idees, no?
Doncs aquest tipus d'amidó de la patata, el no digerir-se, és el que fa que alimenti aquesta microbiota intestinal. I com la podem menjar? Doncs molt fàcil. Una amanida de patata, que ara ve molt de gust.
Sí, ara és fàcil.
Unes verduretes amb un ou ratllat, per exemple. Un acompanyament de patata del dia abans, simplement, si les preparem abans i en aquell dia hem fet un pollastre, un peix, agafem aquestes patates ja preparades, les traiem una miqueta abans perquè no estiguin tan refredes, però ja tenim un acompanyament de patata que li podem posar una maionesa casolana i boníssim. Després també podem fer doncs un plat de patata, ara que ve l'estiu, amb una mica de tonyina, olives i tomàquet ratllat, que també tomàquet ratllat natural, que també queda molt bo. Són plats molt fàcils per poder preparar aquests dies d'estiu i anar menjant aquesta fibra prebiòtica, que parlant de la patata també ho podem preparar amb el moniato. El que passa és que ara no és època de moniato.
Amb els tubercles en general?
Tubercles en general.
Una pastanaga, una remolatxa?
També. El que passa és que la pastanaga no té tant midó com la patata. Llavors no consumirem tanta fibra prebiòtica, però també es podria
consumir. I la remolatxa que deies?
La remolatxa tampoc té tant midó com la patata, però també ho podríem fer. O sigui, tots els tubercles serveixen.
I ara estic pensant, perquè com que parles del midó, amb el cas de l'arròs?
Sí, però el cas de l'arròs no té el mateix midó de la patata. I sí que és veritat que si cuinem l'arròs i el deixem refredar, tenim aquesta fibra prebiòtica, però no amb tanta quantitat. L'aliment que més fibra prebiòtica té és la patata o el moniato.
Val, claríssim, eh? O una cosa o l'altra. Triem, i a més que és molt versàtil, ens dona moltes opcions, i en aquesta època de l'any, quan ja no ve tant de gust, doncs una sopeta, un caldo, saps? Ens dona moltes opcions a l'hora de cuinar. Anem a la microbiota, al sistema immunitari, per que ens expliquis com impacta tot això en la nostra salut.
Doncs si tenim una microbiota desequilibrada o que no estigui saludable, hi ha més inflamació i hi ha una resposta més activa a tots aquests estímuls de pol·len que tenim ara mateix en tot l'ambient. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota perquè no estigui tan reactiva i no doni tanta simptomatologia d'al·lèrgia. I quina relació hi ha amb la microbiota i les al·lèrgies? Doncs l'al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari i aquesta resposta depèn, com hem dit, de la microbiota intestinal. Per tant, si cuidem aquesta microbiota, el cos reacciona menys i hi ha menys menys necessitat d'haver d'introduir qualsevol ajuda en tot aquest període. Sí, els medicaments o poden ser coses més naturals.
Sí.
Per tant, un dels llocs on realment hem de donar molta importància és com estic jo digestivament, com està la meva microbiota intestinal, com vaig al lavabo, com em sento i com estic cuidant tot això. I aquí és on hem d'anar abans de començar a prendre'ns tot de coses per millorar aquestes al·lèrgies.
O sigui que hauríem de fer una alimentació més conscient.
Sempre, no? Això sí.
Bueno, això sempre, sí, això però sempre. Sobretot si tenim allò un objectiu clar, com és el cas de les al·lèrgies, que avui estem relacionant amb el tema de les fibres, doncs, equilibrar tot això de manera que no arribem a l'extrem d'haver de necessitar ajuda.
Clar, moltes vegades, doncs, ara en aquests moments, ja et dic, jo sempre he tingut moltes al·lèrgies i en aquests moments, doncs, ara hi ha moltíssim pol·len i el primer que fas és anar a la farmàcia i et compres doncs, qualsevol recomanació que et donguin. Doncs, si anéssim una mica, paréssim i diguéssim i penséssim, a veure, com m'estic cuidant l'alimentació, com estic jo, sobretot amb tot el meu sistema digestiu i la meva microbiota intestinal, si comencéssim a treballar això, ens evitaríem tot l'altre o les formes més ràpides de solucionar això. Això també és una feina, Carme, que és amb temps, no és ara d'avui per demà.
No, no és preparar-se ara perquè demà ja començaré a tenir símptomes de l'al·lèrgia, no.
És amb temps, ja fa mesos que m'ho estic cuidant i porto ja tot l'any cuidant-me això. Llavors arriba la primavera i la resposta és completament diferent.
Clar, i pensar en intentar alimentar-nos de manera que puguem tenir totes aquestes diferents fibres que avui comentaves, no? Perquè totes fan la seva funció.
Sí, han d'estar totes en la nostra alimentació i és molt fàcil. Podem incloure diferents tipus de les fibres que hem dit, les solubles, les insolubles i la prebiòtica. Ja hem dit que, per exemple, el púding de chia, que és la soluble, ens podem preparar un púding de chia com a postre, que és molt fàcil, són unes 2 o 3 cullerades de chia amb uns 200 ml de llet vegetal, ho barreges bé, ho deixes a la nevera, ho has de barrejar bé, perquè si no es queda una mica compacte, ho has de barrejar ben bé, i ho deixes a la nevera i el dia següent tens un púding de chia, a sobre li pots posar unes fruites, per exemple, unes maduixes, que ara és època. Fantàstic, aquest púding de chia el tens com a postres, i hi ha gent que li posa una mica de iogurt, que també queda molt bé. Ja tens un postre. Després, les altres tipus, ara, amb totes les verdures que hi ha a l'època d'estiu, hi ha totes les fibres insolubles en totes les verdures que hi ha ara de temporada, i després la fibra prebiòtica amb la patata. Per tant, ja tenim les 3 fibres de forma diferent que podem introduir al nostre dia a dia.
I en aquesta època de l'any, que tant pel que fa a fruites com sobretot fruites, verdures,
fruites,
sí,
verdures,
però
també.
Les fruites que tenim a partir d'ara en aquesta època, que tenim tanta varietat i que podem gaudir tant, amb què tanquem? Amb quin missatge?
Pues podem tancar amb el missatge de, importantíssim tenir en compte de cuidar la nostra microbiota intestinal, que acaba determinant com funciona el nostre cos i que avui hem vist que fer petits canvis a la nostra cuina poden ajudar moltíssim.
I si no, posem una Berta Martínez a la nostra vida, que ens donarà la solució. Mira, avui pots preparar-te aquest plat, i fer-t'ho, que quan ho expliques sembla tan fàcil, però que després estem allà i ens quedem a veure què podem fer, què triem. No, la veritat és que no sé si és una acció molt comuna, si la gent té aquesta preocupació per intentar tenir una alimentació sana, equilibrada, és a dir, que siguem conscients d'allò que estem menjant per beneficiar el nostre cos i tenir una bona salut,
Jo crec que cada cop hi ha més persones que ens interessem. Sí, que jo a la consulta ho veig moltíssim, que volen, que busquen més enllà, que no només de la solució ràpida, sinó porto amb aquest problema molt de temps i vull saber el per què, i una mica la resposta està en tot això que hem explicat avui.
La fibra. Molt bé,
moltes
doncs
gràcies.
Berta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bon dia, sóc la Tanya Rabavinera del Prat de Llobregat i avui us vull recomanar una sèrie d'anime que es diu Spy Family, una sèrie d'acció i comèdia. Imagina que ets el millor espia de tots els temps i t'encarreguen una missió en la qual has de mantenir la pau entre dos països rivals, Ostania i Westalis. Per fer-ho has de formar una família falsa. En el camí adoptes a una nena que casualment té poders telepàtics i pot llegir els pensaments. I després, la dona que accepta casar-se amb tu és una secretària de l'Ajuntament, però verdaderament és una assassina professional al servei del país rival. Per tant, es forma una família molt peculiar en la qual ningú sap la verdadera identitat de l'altra, a excepció de la nena que pot llegir els pensaments. Aquesta sèrie d'acció i comèdia la pots veure a Netflix i actualment compta amb 3 temporades i una pel·lícula. Si vols veure una sèrie per entretenir-te i fer-te uns riures, aquesta és la ideal.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
A principis d'abril es va estrenar al 3CAT el documental Pick Up, 40 anys creant espai musical català. La producció proposa un recorregut transversal per la història de la música del país a través del segell fundat per Joan Carles Doval, Pick Up. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui, efectivament, parlem d'aquests 40 anys de Pick-up, aquesta discogràfica castellarenca, doncs que ja té també documental. Un documental realitzat i dirigit per en Pau Guixà i l'Àlex Gómez Font, doncs que va estrenar-se a 3CAT i del qual podem recuperar-ne tota la història, perquè Pick-up és, sens dubte, doncs una de les discogràfiques més importants de Catalunya. De fet, la història de la música d'aquest país no s'entén sense l'aportació de Pick-up i tampoc des de l'aportació de Joan Carles Duval. Ell va ser el fundador que va crear Pick-up amb aquesta clara intenció de donar suport a la música dels països catalans. Avui tenim la sort també, i des de Fuerteventura, on és ell, de tenir-lo amb nosaltres a Ràdio Castellà. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt benvingut.
Moltes gràcies.
Estem contents, contentes de poder tornar a parlar amb tu. Ja ho havíem fet en alguna altra ocasió per parlar d'aquesta discogràfica de Pick-up, que aquí al nostre país és tantíssimament coneguda i en el qual ha donat suport a tants artistes d'aquí de Catalunya. Però a més ara ho podrem veure de forma audiovisual, perquè es crea aquest documental, com hem dit, dirigit per Guixà i Gómez Font. Com sorgeix o per què sorgeix aquesta idea de convertir doncs aquest documental de Pick-up, de la història dels 40 anys?
Doncs mira, això surt d'una conversa amb en Christian Trepat i el Siegfried Gras de TV3. Amb el Siegfried ens coneixem de fa molts anys, perquè ell ve d'aquest món de la cançó, d'autor i de més. Ell havia treballat al despatx del Joan Moles i la Núria Batalla, quan ella estava estudiant periodisme. Aquella època jo organitzava concerts a Sabadell i de més, i en Siegfried feia de road manager del Lluís Llach, de la Maria del Mar Bonet i companyia. Després, al cap del temps, ell va acabar la carrera de periodista, va entrar a TV3, el van enviar de corresponsal a Madrid, jo a aquella època també anava sovint a Madrid i ens veiem, és a dir que tenim una coneixença de fa molts anys. I arribar als 40 anys de Picap i amb una conversa amb el Siegfried va sortir la idea de poder fer un documental d'una forma transversal que parlés d'aquests darrers 40 anys de la música a Catalunya, que d'alguna manera, doncs esclar, són els darrers 40 anys són els de Picap, que també ho són de la música del nostre país, no? I així doncs va néixer la idea de poder fer aquest documental. Em van preguntar si tenia alguna preferència per a algú perquè el pogués realitzar, alguna productora, i jo vaig proposar que fos l'Àlex Gómez Pont perquè el conec molt bé, és un periodista molt competent, molt honest i que fa les coses molt ben fetes, i a partir d'aquí doncs es van posar a treballar amb aquest documental.
És una pel·lícula, com has dit, documental, que per tant doncs es basa en fets reals i que inclou, imagino, entrevistes, moments doncs estel·lars de Picap, no?, amb artistes diversos, des de Raimon fins a Quim Mandado han passat per Picap, no?
Sí, de fet jo estic molt content del resultat general del documental perquè és molt transversal. Quan surt des de l'Héctor Vila, que va ser el principi de l'any 84, tots els grups aquests nous que tenim de música urbana, dels Flashy, Si Creem i companyia, l'Escorpio, tota aquesta gent nova que està impulsant la nostra empresa a través del nou director i també a través d'un altre segell que tenim dins de l'empresa, que és de Lyrics, no? És a dir, que hi ha una transversalitat general que pot interessar molt a tots els públics, a la gent més jove i a la gent doncs, que ja tenim uns quants anys i que vam viure tot allò dels anys 80 i 90.
Va ser, de fet, fa dos anys, l'any 2024, quan el segell discogràfic doncs, Picap celebrava aquests 40 anys d'existència. Una fita que, a més, s'hi ha de sumar al catàleg de també la històrica Edixa i d'altres com PDI, no? Vull dir que la història ve ja de lluny.
Sí, 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 sí. Jo vaig començar a treballar en el món discogràfic, primer a Bass Drums, que era una companyia molt petita del músic Ramon Ferran, i després a Edixa. I, per tant, és un catàleg que conec molt bé i que estimo. I quan tanca Edixa i obre en PDI per continuar amb el seu projecte, amb un canvi de nom, PDI dura el que dura, el 2006 tanquen, i el 2007 jo em poso en contacte amb ells per tal de poder comprar aquest catàleg. I Picap compra el catàleg d'Edixa PDI, menys algunes joies que ells ja s'havien venut de forma individual, però al fons el catàleg tant d'Edixa com de PDI passen a formar part del catàleg de Picap a partir de l'any 2007.
Eugenio, Gato Pérez, Companyia Elèctrica d'Arma, Porvo i tants altres que han doncs, estat en Picap. Tota aquesta història tan extensa, no? Héctor Vila també, com deies, queda o pot quedar recollida en un documental de 55 minuts?
Sí, sí, esclar. Es fa una mica... Tothom no hi cap, a vegades hi ha petites pinzellades, però sí que es dona una informació general de tot plegat i de tots els moviments que han hagut dins de l'empresa durant tots aquests anys. Sí, sí, tothom hi té una mica de cabuda, diguem-ne.
L'Àlex i el Pau fan una feina doncs, extensa de documentació també. Com dèiem, han pogut també enregistrar entrevistes recents, recuperar imatges doncs, del passat. L'audiovisual ha anat canviant força. No sé si també al documental veiem doncs, aquesta evolució audiovisual.
En el documental es veu tota aquesta evolució audiovisual. És una miqueta d'això des del principi al final, amb aquest relleu generacional que fem en l'any 18, i no únicament ens centrem en tot el tema d'aquí de Catalunya, sinó que també hi ha una visió des de fora, des de les Espanyes, des de Madrid. Per exemple, intervenen dues persones que jo respecto i estimo molt, com són en Rafael Rever i el José Miguel López. Rafael Rever va ser la persona que es va inventar els 40 principals. Va ser el fundador dels 40 principals, va ser el gran número 1 de la música comercial a l'estat espanyol durant molts anys. José Miguel López, que es va fer molt popular amb el seu programa Discòpolis de Ràdio 3, és el gran programador de la Gold Music i de les músiques de qualitat a nivell també de l'estat. Tant un com l'altre, que els dos són de Madrid i són espanyols, no tenen cap mena de complex amb la música catalana, i tots dos han programat molta música catalana. En Rafael Rever quan va fundar Cadena 100, va posar el pont de Mar Blava de Lluís Llach en vermell, que era cada 3 hores per tot l'estat. En els 40 principals ja ens havia posat el SAU. Hem de pensar que des de que ell se'n va i entren catalans a dirigir la cadena, mai més sona música catalana a la cadena a nivell d'estat. Programes com el de José Miguel López de Ràdio 3 mai han tingut prejudici amb el tema de la llengua i sempre hi ha estat present la música catalana. I aleshores ens ha agradat que aquests dos personatges que han treballat aquestes músiques tan diferents, com la comercial d'en Revert, com les músiques de qualitat de la Gold Music del López, fos també tingués una presència en el documental. I ells també hi són.
Per tant, aquests complexes, que a vegades doncs sembla que sí que flotin a l'aire, els tenim nosaltres des de dintre cap a fora més aviat.
Com ho dius, això?
Dic que deies que no tenien cap complexe, cap problema de posar música catalana, no?, des de la, des sí, d'Espanya, des de les cadenes espanyoles. Que, segons com, sembla que sí que hi hagi aquests problemes, no?, aquesta mirada que veti una miqueta la música catalana, no?
Sí que hi és, hi és, i naturalment la catalanofòbia existeix, i quan l'any 91-92 que vam publicar el Pont de Mar Blava de Lluís Llach i s'estrenava la Cadena 100 i surten amb el disc de Lluís Llach en català programant-lo cada 3 hores, en Revert, quan em trucava i parlava, em deia que havia la seva gent de les emissores de Granada o de no sé on que se li queixaven, que no ho volien. En canvi, ell no tenia cap mena de problema. Si la música era bona i tenia qualitat, la programava, que per això el reivindiquem d'alguna manera, no? Clar. Perquè, a més, tu fixa't que després a darrere d'ell entren catalans a dirigir l'emissora i, a més, sona la música en català a nivell de l'Estat.
I tant. Moment de crisi una miqueta per pick-up quan arriba el nou mil·lenni, però després remunta i, de fet, ara podríem dir que pick-up és una empresa robusta, no?, el mercat discogràfic.
Sí, durant aquests 40 anys hem tingut algunes muntanyes russes, eh? Hem tingut moments àlgids, hem tingut moments d'una crisi enorme, hem tingut moments, quan vam celebrar el 20è aniversari, no sabíem si celebrar el 20è aniversari o tancar. Vull dir, era un moment que els grans majoristes estaven tancant i ens havien deixat a deure molts diners. I ha tancat Discos Castelló, que ens va deixar deure molts diners. El Yelmo, després va tancar Disclub, va tancar l'Arneo de Madrid. És a dir, anaven tancant tots els majoristes, començàvem una crisi del suport físic i, a més, això, per si fos poc, ens va venir amb una inspecció d'Hisenda per temes d'importació de música cubana, que nosaltres vam treballar en els anys 90 i 2000 molt la música cubana, i quan va entrar el govern del Partit Popular a l'any 96 van canviar les condicions i van posar uns aranzels, total, que vam tenir una inspecció dura que ens va acabar de castigar econòmicament i que van ser moments molt complicats de sobreviure. Però sí, el vam poder sobreviure i vam tornar a remuntar. Per això dic que al llarg d'aquests 40 anys no han sigut sempre moments àlgids, hem tingut moments de tot. I en aquests moments estic molt content amb la nova direcció, amb l'enfoc que s'està fent a l'empresa, es mantenen les prioritats de tota la vida, que és el suport a la llengua i als músics dels països catalans, i de moment, doncs, escolta'm, feliços i contents perquè anem tirant endavant, que és el que realment tenim ganes i ens emociona i ens porta a fer la feina que fem del dia a dia.
Llarga vida a pick-up, doncs, de moment.
Moltes gràcies.
Doncs malgrat que ara ja no hi hagi suports físics, com ens deia ara el Joan Carles Duval, no, el suport físic ha quedat substituït gairebé del tot pràcticament a les plataformes digitals, sí que d'aquesta manera també us heu sabut doncs, reformular, no, reinventar, i també amb aquesta direcció que fa una aposta cap a les noves tendències musicals, també com la música urbana, com comentàvem amb Delírics, no? Aquest segell també ha ajudat, diguéssim, a seguir flotant, no?
Sí, nosaltres de fet hem treballat tots els gèneres musicals, hem treballat sempre des de la música popular, des de la música de cobla, la sardana, la música clàssica, la cançó d'autor, el pop, el rock, el jazz, Fins i tot hem treballat en flamenc, hem tingut la línia de la música llatina cubana, hem treballat tots els gèneres musicals i ara doncs treballem més que en altres èpoques en músiques urbanes perquè és una tendència general. De fet, la gent té les seves tendències i li agrada el que li agrada i nosaltres hem d'intentar poder fer arribar a la gent el talent d'aquells creadors que estan fent aquella música que la gent està buscant en aquell moment, no? És a dir, que ho hem fet sempre així d'una forma bastant genèrica i seguim fent això. De fet, seguim treballant amb tot tipus de música, eh?
Doncs res, anem acabant ja, no sense avisar-vos o animar-vos a poder mirar aquest documental Pick Up, 40 anys creant espai musical català, un documental dedicat a aquests primers 40 anys de Pick Up que ha realitzat i dirigit en Pau Guixà i l'Àlex Gómez Font. Avui n'hem parlat amb Joan Carles Duval, fundador de Pick Up i ex director, president, no, president o director? Eres director.
I he sigut també director general, ara sóc l'administrador de l'empresa i ja està, vull dir, l'execució i del dia a dia pertany al director general, que és l'Albert López.
Molt bé, doncs gràcies a Joan Carles, esperem que vagi molt bé, esperem veure't algun dia per aquí a Castellà ben aviat i que tingui molta sort i molt recorregut aquest documental.
Doncs moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai i per fer arribar a la gent doncs la notícia i que puguin veure el documental.
Molt bé, doncs una abraçada forta, Joan Carles, molta sort.
Una abraçada i moltes gràcies.
Fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dimarts. Tornarem demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí ens hi trobareu, si ens hi voleu acompanyar. Doncs aquí serem. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Camina sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Mama, look up a mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain,
la música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado.
De la música del segle passat.
Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Son las 6.
Serveis informatius, el Prat Radio.
Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Ja està en marxa la campanya de la renda i comencen a succeir-se els dubtes habituals. Per molt que passin els anys, no tothom sap com, quan i per quin mitjà es pot presentar. El camí més senzill és accedir a l'esborrany, confirmar o matisar les informacions que hi consten i acceptar el número que apareix en pantalla. Però aquesta no és la millor opció. Així mateix ho destaca el Planeta Prat, Marta Calatayud, responsable del Departament Jurídic de Biligal.
Moltes vegades hi han coses que no estan en l'esborrany, poden haver-hi deduccions que no s'han aplicat perquè són autonòmiques, poden haver-hi situacions familiars que no s'han tingut en compte. Clar. Aleshores, és important revisar bé l'esborrany i sempre consultar abans de confirmar-lo, perquè després les conseqüències, si està malament l'esborrany, les assumeixes tu.
La presentació es pot realitzar des del passat 8 d'abril per internet, a partir del 6 de maig serà per via telefònica i des de l'1 de juny de manera presencial a l'Agència Tributària. En tots els casos, la data